Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia, doncs ja són les 10 del matí. Continues escoltant a primera hora a Ràdio Estel. Actualitzem la informació. El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha dit aquest matí a Ràdio Estel que creu que el govern català és un govern bloquejat. Malgrat això, ha dit, el PSC estarà disposat a entendre's, Mercè.
D'altra banda, sobre la posició del Partit Popular a la Cambra Baixa respecte als indults, Zaragoza ha dit a Ràdio Estel que el Partit Popular demostra un cop més que és la dreta de sempre, que aplica la llei de l'embut, àmplia per mi i estreta per tu.
Que els indults dels presos als membres de Terra Lliure els va signar Aznar l'any 96. Que el problema del PP és que fa una posició d'incoherència només de la conjuntura i de fer mal. És la dreta de sempre, la dreta que s'aplica la llei de l'embut, no? Ample per mi i estret pels demés, no? I això és la irresponsabilitat que tenim a Espanya, no? Una dreta desatada, una dreta, a més, en competència amb l'ultradreta. És a dir, que moltes vegades en el debat parlamentari no saps molt bé el portaveu de quin partit és, si és del PP o és del Vox, perquè està en una competència de radicalització i, a més, amb la incoherència permanent en les seves propostes polítiques, perquè, clar, defensen el contrari del que fan.
D'altra banda, José Zaragoza ha preguntat sobre les declaracions del republicà Gabriel Rufián al Congrés la setmana passada dirigides a Vox, on definia els cristians com a persones que creuen en serps que parlen i coloms que embarassen. El diputat socialista deia això a Ràdio Cel.
Burlar-se de les creences de les altres persones crec que és una falta d'educació i de no demostrar la comunitat. Tu pots no creure en el que creuen els altres, però no has de fer burla ni befa. I, a més, crida molt l'atenció que faci befa de la religió catòlica quan el president del seu partit és un creient públic i notori. És a dir, que jo crec que el senyor Rufián, el personatge es va desbordar sobre la persona. Estic convençut que després, quan faria reflexió, no estaria molt contenta la seva intervenció. Crec que no cal fer befa de les conviccions dels altres.
Per la seva banda, també en declaracions aquest matí a Ràdio Estel, la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i en resposta al socialista José Zaragoza, ha dit que el govern català anterior no era inestable, sinó que patia els efectes de la repressió.
Per mi, i aquests darrers 3 anys, el que hem patit a Catalunya no és una inestabilitat per problemes entre dos partits, sinó és els efectes de la repressió, de tenir el nostre govern a la presó i a l'exili, de tenir a molts treballadors de la Generalitat embargats amb una perspectiva de futur absolutament de ruïna. Jo crec que ha arribat un moment en el que tots som molt conscients que això no s'aturarà, perquè nosaltres decidim, determinats, en poder assolir aquest país de progrés, que és una Catalunya estat, gravíssim que al segle XXI, en un estat membre de la Unió Europea, hi hagi aquesta repressió en aquesta minoria nacional.
Sobre els indults, Nogueras ha dit a Ràdio Estel, per cert, d'altra banda, que des de les forces independentistes no es demanarà perdó a ningú.
Els indults, al final, és... perdono, eh? Jo crec que el que no podem patir és que nosaltres o que es doni la imatge que aquí ningú està demanant perdó. Nosaltres ni hem demanat perdó ni demanarem perdó. És més, seguim determinats en seguir aquest camí. I, de fet, no hem arribat fins aquí perquè ara l'estat espanyol ens ha pagat, que ens ha extorsionat, que ens té a sobre la taula tots els jutjats espanyols, ens digui que ens perdona. Aquí el que cal és una amnistia.
Recordem que el Tribunal Suprem Joan feia públic ahir el seu informe sobre els indults dels condemnats per sedició en el judici del procés en què suposa que puguin rebre la mesura de gràcia.
I és que ahir Pere Aragonès instava Pedro Sánchez a resoldre el conflicte polític en els 2 anys que queden de legislatura.
I això passa per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.
Jo vull impulsar l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia, perquè es reuneix 2 grans consensos, que és: hi ha un conflicte polític amb l'Estat que s'ha de resoldre votant en un referèndum, i hi ha uns companys nostres, uns conciutadans d'aquest país que estan a la presó o a l'exili, que han de tenir tota la llibertat, i que no hi ha d'entrar ningú més a la presó per causes relacionades amb el 1 d'octubre. I aquí espero comptar amb una àmplia majoria, no només dels partits del Parlament de Catalunya, sinó també de la societat catalana i de les institucions catalanes. La proposta que portarem a la mesa de negociació sobre el conflicte polític amb l'Estat no serà una proposta meva, únicament meva com a president, ni una proposta del govern, sinó ha de ser una proposta de país, Per tant, per això aquest acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia que tenim present en els acords de coalició i amb l'acord d'investidura amb la CUP i que crec que ens ha de permetre adquirir tota aquesta força a través de la mobilització, també.
En la primera entrevista televisiva, que és president de la Generalitat Aragonesa, reclamava a Pedro Sánchez que faci una proposta per desbloquejar la situació a Catalunya de cara a uns mesos en què hi haurà, va dir, tota la dreta i extrema dreta mobilitzada als carrers i als jutjats. Aragonès avisava també que no abandonarà mai la via de la negociació, tot i reconèixer les dificultats que tindrà la taula de diàleg, on la Generalitat insiste dirà, diu, a l'amnistia i l'autodeterminació. I també avisava que ell vol governar per tothom. Per cert, Aragonès i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mantenen aquesta hora una trobada per primera vegada després que Aragonès fos investit president de la Generalitat. Tots dos estan reunits des de les 9 del matí al Palau de la Generalitat.
I a aquesta hora també hem sabut que Fiscalia demana, atenció, 20 mesos d'inhabilitació per qualsevol càrrec públic i 30.000 euros de multa per l'expresident Quim Torra per no haver despenjat a temps una pancarta en favor dels presos polítics del balcó de la Generalitat al setembre del 2019. I en clau Covid us destaquem que Catalunya reprèn avui la immunització de professionals essencials menors de 60 anys que ja tenen una primera vacuna d'AstraZeneca, Mercè.
Per defecte se'ls posarà Pfizer, encara que tindran l'opció de demanar el sèrum d'Oxford. Aquesta variació ha creat cert malestar entre els 240.000 treballadors essencials vacunats amb la primera dosi d'AstraZeneca. Es queixen pel retard, per la indefinició, i que ara els hagin traspassat la responsabilitat d'escollir quin es posen.
Més informació a aquesta hora. Abandonats a la sorra durant dies cossos d'infants i dones migrants morts ofegats a Líbia.
Sí, Open Arms ha difós imatges molt impactants de l'abandonament dels menors i els adults per denunciar la inacció dels governs. Les imatges són esgarrifadores. Infants molt petits i dones mortes abandonats a la platja després de naufragar al Mediterrani sense haver pogut arribar a la terra on la seva família confiava que tinguessin millors oportunitats.
Fer una senzilla prova d'orina a casa com la de l'embràs, però per fer un diagnòstic del càncer de pit.
Això pot ser possible a partir del 2024 gràcies a un dispositiu basat en la intel·ligència artificial anomenat The Blue Box, la capsa blava. L'ha dissenyat l'enginyera biomèdica Judit Giró, nascuda a Vallmoll, a l'Alt Camp, el 1996, i li ha valgut el James Dyson Award. Es tracta d'un premi Joan per a estudiants internacionals que anima els joves a dissenyar alguna cosa que solucioni algun problema.
25.000 proves d'antígens diàries és el repte del Festival Cruïlla, que es farà del 8 al 10 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona amb un operatiu sanitari que ha estat aprovat pels departaments de Salut, Cultura i Interior.
Entre d'altres mesures, els assistents no hauran de mantenir les distàncies dins del recinte, però sí portar posada una mascareta FFP2 que els donaran en entrar, excepte que beguin o mengin.
Atenció també a aquesta notícia. L'arcabisbat de Barcelona vol reformar l'estructura de parròquies arreu del territori que comprèn la diòcesi per donar resposta als reptes actuals i de futur.
L'arcabisbe de la capital catalana, el cardenal Joan Josep Omella, ha obert un procés participatiu que implicarà tots els preveres i diaques conjuntament amb els consells pastorals parroquials. Aquest treball sinodal es va iniciar el 22 de febrer amb una reunió del Consell Episcopal amb els arxiprestos en què es va presentar el document Proposta de remodelació d'arxiprestats i unitats de pastoral en comunitats pastorals.
I el Sant Pare ha assegurat aquest dimecres que el Pare Celestial sempre escolta les nostres pregàries.
Sí, en una nova audiència general que s'ha fet novament davant d'un nombre reduït de fidels del patí de Sant Damas del Vaticà, Francesc ha basat la seva reflexió en la certesa de ser escoltat, referint-se a la lliçó del Pare Nostre. Ha dit que el contrari d'aquesta seguretat seria una mena de màgia que busca satisfer els propis desitjos i interessos sense verificar si estan d'acord o no amb el projecte de Déu.
9 minuts que passen de les 10 del matí. A aquesta hora anem cap al quiosc, Mercè, per saber què hi diuen les portades més llegides del país davant l'actualitat que ens envolta.
Doncs fixa't que al diari Ara llegim avui oposició frontal del Suprem als indults. El punt avui, oposició frontal també amb aquesta posició del Suprem que suposa l'indult dels presos polítics amb molta duresa. El País, encara aquesta notícia amb el Suprem, creu inacceptables els indults que preveu Pedro Sánchez, i a La Vanguardia el rebut judicial dels indults afegeix desgast per Sánchez. I acabem amb el periòdico, amb aquest Suprem suposa els indults del procés.
Canviem de qüestió i de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Comença l'administració de la segona dosis de Pfizer i AstraZeneca. Els actes socials passen de les 40 a les 100 persones en interiors i fins a 200 en exteriors.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
A Diari de Girona llegim avui que Girona és una de les grans ciutats amb una renda per habitat més alta de l'Estat. A La Mañana, des de Lleida, Magranís proposa un espai per recordar com va arribar l'aigua al barri. La zona demana una pista esportiva i un espai de pícnic vora de la piscina. Des de Tarragona, Diari Més, llegim avui que els veïns de Sedassos de Tarragona, contraris a que la plaça acollia actes i festes, recorden les molèsties que originaven les activitats abans de la Covid, mentre l'Ajuntament rep propostes per dinamitzar aquest espai. I avui llegim al garrotxí.cat que en pocs minuts s'han exhaurit totes les localitats disponibles pel Vall de la Faràndula per Corpus.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris digitals religiosos.
Catalunyacristiana.cat llegim avui que el Camí de Sant Josep, proposta de fe i cultura per la família. El capellà Josep Maria Turull diu a Ràdio Estel que la iniciativa permet conèixer millor l'espòs de Maria en 7 dels seus temples a la diòcesi de Barcelona. A Flama.info llegim avui que el Papa Francesc ha presentat la plataforma Laudato Si, cal perseguir l'ecologia integral, el programa que pretén implicar a tot el món catòlic en un procés de conversió ecològica, segons l'esperit de l'encíclica Laudato Si i l'ecologia integral. A la religió digital llegim avui que la Mare de Déu de la Paloma ha tornat al carrer 4 mesos després de l'explosió. L'acte, el 31 de maig, inclourà una pregària per les víctimes i un homenatge musical a la Verge, càrrec de la cantant i compositora Maria Pepa de Chamberí. Serà, doncs, Joan, la primera visita que realitza l'arcabisbe a la parròquia, després, recordem-ho, de l'explosió de gas que va afectar l'edifici parroquial el gener passat i que va ocasionar 4 morts. I a Vida Nueva, ja per acabar aquest repàs, llegim avui que el Vaticà recorda a Europa que les conseqüències migratòries del canvi climàtic tenen rostre humà.
Gràcies, Mercè. Aquesta hora també volem saber el temps que farà les properes hores. Ens ho explica tot plegat Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures fresques, unes temperatures però que al centre del dia pujaran respecte a les de dies anteriors. Avui esperem màximes entre els 23 i els 28 graus, les més altes Pla de Lleida, comarques de l'interior de Tarragona, i a la costa quedaran fins i tot una miqueta més baixes, 21, 22, 23 amb molt, molt estirar a la costa, on la temperatura de l'aigua del mar encara està bastant fresca i aquí impedeix que pugui pujar més la temperatura. Dia bàsicament assolellat, si més no aquest matí, de cara a la tarda que deixaran núvols, que deixaran escapar algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu. La previsió per demà ens anuncia un temps com el d'avui, però amb temperatures més altes. Ja demà, algunes màximes al Pla de Lleida poden fregar els 30 graus i, si no ho fan demà, ho faran de cara a dissabte quan les temperatures tocaran sostre. De cara a diumenge, les temperatures començarien a baixar una mica i aquest cap de setmana tindrem més núvols i més ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu. A la resta, no n'esperem.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Biotin Enaut Elixir de Marnis. Biotin Enaut Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Biotin Enaut Elixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat. Càritas.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Mig minut i arribarem a un quart d'11 del matí. A aquesta hora i en aquest programa volíem parlar també de la Covid-19 des d'un altre punt de vista. La Covid-19 persistent, que és com es pateix. Volem saber si hi ha estigmatització. Per cert, tot just a aquesta hora que s'està obrint el Camp Nou a la ciutat de Barcelona com a punt també de vacunació per la Covid-19 amb personal del mateix Hospital Clínic de la mateixa ciutat comtal. Dèiem, volíem parlar de la Covid-19 persistent, volíem saber què és, en parlem primer de tot amb la doctora Gemma Torrell, ella és metgessa de família del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac. Doctora Torrell, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quan parlem de Covid persistent, de què estem parlant, doctora?
Doncs mira, estem parlant d'una entitat, no, relacionada amb la malaltia de la Covid, que engloba aquelles persones que, passades 3-4 setmanes de passar la malaltia aguda, sigui de la gravetat que sigui, és a dir, pot ser gent que hagi passat símptomes lleus, moderats, amb pneumònia o sense, o una malaltia greu que hagi requerit ingrés, tenen símptomes que persisteixen més enllà de les 4 setmanes. Aquesta persistència de símptomes pot ser contínua, és a dir, que els símptomes es presentin de forma contínua des de que van passar aquesta malaltia aguda, o pot ser que apareguin un temps després d'haver patit la malaltia aguda i d'haver-se mig recuperat, com si diguéssim. Llavors, encara hi ha molta indefinició en quant de temps es creu que és a partir de quan diem que aquella persona pot tenir símptomes persistents, perquè 4 setmanes encara es veu just, potser parlem més de 12 setmanes ja, no? És a dir, quan una persona té símptomes més enllà de 12 setmanes després d'haver passat una malaltia aguda, podem parlar també allà de Covid persistent.
Persistent vol dir permanent?
Això no ho sabem, no? Encara no ho sabem. De moment persistent sembla que és persistent. Persistent la gent de la primera onada, no?, que va tenir símptomes que es mantenen, molts d'ells encara els mantenen. Si bé és cert que hi ha un pool de gent que millora a partir del segon mes, no?, de persistència, però encara hem d'estudiar i fer més recerca per saber si això tindrà un curs persistent permanent, com deies, no?, o no.
Per tant, doctora, cal molta investigació encara?
I tant, i tant. I cal investigació des de tots els llocs, no? Això és molt important. Normalment, quan parlem d'investigació, parlem més d'investigació hospitalària, però també hem de fer també tenim investigació a l'atenció primària, que dona una altra visió, no?, dels malalts, no?, i de preguntes de recerca. Llavors, entre les dues entitats, no?, s'ha de poder fer una recerca que ajudi els malalts tant a nivell de descriure la malaltia, a nivell de trobar biomarcadors, és a dir, el per què està passant aquesta cosa en aquestes persones, i de cara a enfocar un tractament possible.
Seguim parlant amb la doctora Gemma Torrell, metgessa de família del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac, però aquesta hora volem saludar una altra persona. Sílvia, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Ella és la Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de la Covid-19 i, per tant, afectada d'aquesta Covid persistent. Sílvia, quan vas contraure la Covid?
Mira, jo em vaig infectar al març del 2020 i vaig passar la fase aguda durant el mes d'abril i maig. I encara segueixo amb símptomes persistents, un d'ells, la disfonia que arrossego des del març del 2020.
A part d'aquesta disfonia que podem sentir ara mateix a Ràdio Estel, com afecta la Covid persistent? És a dir, què t'implica en la teva vida diària?
Doncs m'implica viure el dia a dia, és a dir, llevar-me i saber quanta energia tinc i la que puc disposar per fer alguna cosa de casa o per caminar. Jo els mateixos símptomes que vaig tenir durant la fase aguda no els tinc, diguéssim, alguns els mantinc, com la disfonia i la conjuntivitis i les erupcions cutànies, però a partir de setembre van aparèixer nous símptomes com els trastorns intestinals i els dolors articulars, la disfunció de temperatura i la disfunció en la hipertensió, i aquests també els arrossego.
Creus que està estigmatitzada d'alguna manera aquesta Covid persistent? I t'ho dic perquè després de més d'un any de pandèmia, si alguns ens fa certa cosa, fins i tot tossir al metro o a l'autobús per allò del que diran, no vull imaginar què és el que és tenir Covid persistent, que ningú se't vol apropar, suposo, no ho sé.
Bé, fem molta pedagogia per desestigmatitzar la malaltia. És a dir, hem de fer molta pedagogia als malalts també. És a dir, els malalts de la Covid persistent hem hagut de fer moltes coses entre elles. Una d'elles ha estat, doncs, fer pedagogia a la gent que se'ns apropa per dir-los que no infectem, que el que ens passa és que tenim repics i rebrots de la malaltia, però que no els infectem. Mm. Però no és fàcil, és a dir, jo comparo una mica quan va aparèixer el VIH, no? Que tothom pensava que només per estar en contacte amb una persona només de costat s'infectava, no? I hem patit una mica això tant a nivell de la societat com a nivell laboral. Vull dir que, però ja, vull dir, a mesura que van passant els mesos, jo crec que la gent se n'adona de lo molt que patim i lo molt que ens han d'entendre.
Doctora, ara ens deia la Sílvia, i suposo que cal remarcar-ho i remarcar-ho molt, la gent que pateix Covid persistent no contagia aquest Covid, eh?
No, en aquestes persones els han fet PCR seriades en el temps aquest que porten amb els símptomes persistents i no han trobat signes del virus. Llavors, clarament no són infecciosos, i tant, i tant. I també, amb això que comentava la Sílvia de la patologia, també crec que cal enviar el missatge, no? És a dir, es parla molt de que la Covid, quan l'agafes, pots tenir una malaltia greu i morir, no? Que és cert, no? Però també es parla poc de que contagiar-te pot voler dir també fer uns símptomes persistents que et durin un temps, no sabem encara quan, però que sí que et limitin la vida diària durant un temps. I això és important també de cara a la prevenció.
Em deia abans la doctora, cal investigació, cal molta investigació, però hi ha medicació actual per aquesta Covid persistent?
Hi ha medicació simptomàtica, és a dir, podem abordar els símptomes que presenten i provar medicacions que tenim referides per altres malalties amb uns símptomes similars. Però si, per a tractament en si curatiu, com si és el que et refereixes, encara no el tenim.
Es pot vacunar, i si és així, de què serveix que es vacuni una persona amb Covid persistent?
Clar, això encara no tenim estudis que ens expliquin què passa en aquestes persones quan es vacunen, no? S'estan fent estudis sobre si els símptomes milloren, si empitjoren o es queden igual. En principi, aquestes persones tenen anticossos o han tingut anticossos de la malaltia, molts d'ells han baixat, els anticossos ja no els tenen, però sí que tenen una immunitat cel·lular, que hi ha una immunitat via cèl·lules T, aquesta persisteix, com en qualsevol persona que ha patit la Covid. Llavors, el terreny de la vacuna en les persones amb Covid persistent, de moment encara segueix sent força desconegut. El que sí que coneixem, doncs, a nivell descriptiu, no?, de gent que s'ha vacunat, és que no hi ha cap variació, o millora una mica els símptomes, o no hi ha cap variació. En principi, les indicacions no contraindiquen que la gent amb Covid persistent es vacuni a dia d'avui.
Sílvia, ens deies i ens explicaves que la Covid persistent afecta a tots els àmbits de la vida diària. Un d'ells, entenc, dels principals, suposo, és la vida laboral. Com saps, fins ara s'obtenia aquesta baixa laboral com a accident laboral, contraure la Covid. Això encara és així?
Bé, aquí hi ha molta discussió i que hi ha molta confusió, també. Uh-huh. Perquè jo, per exemple, que vaig amb malaltia el març del 2020, tinc una malaltia comuna que s'assimila a un accident de treball perquè estava en el període d'alarma. Però hi ha gent que ha malaltit posteriorment, quan ja no era estat d'alarma, que se li considera una malaltia comuna. Ha passat que en els sanitaris al principi no se'ls va reconèixer, i el personal sanitari que va malaltir, i molts d'ells han tingut molts problemes per cobrar la baixa tal com tocaria. Sí. És a dir, hi ha una confusió important, i bàsicament a vegades els metges no saben el que han de fer perquè no estan ben informats per l'Institut Nacional de Seguretat Social. I en això nosaltres sempre ens solem assessorar amb el col·lectiu Ronda, que és els que ens estan ajudant en aquest tema de les baixes laborals.
Doctora, ara ens explicava la Sílvia, els metges ben bé encara no saben què han de fer. Això és així? Teniu aquesta percepció?
Bueno, això s'ha anat modificant per sort, no?, en els últims mesos, i sobretot amb l'impuls del col·lectiu que comentava la Sílvia, no? El col·lectiu ha fet molta feina de difusió i també molta incidència política en aquest aspecte, com perquè en les institucions hi hagi, doncs, no?, des de la guia de la conselleria, que indica i dona una mica d'orientació als metges de família i als altres especialistes, no?, també hospitalaris, perquè puguin detectar aquestes persones a la consulta i en puguin fer una millor atenció i seguiment, com per part de formació, no?, a Barcelona Ciutat i en altres regions de Catalunya s'estan fent formacions pels metges de família per tal de que estiguin més informats, perquè té raó la Sílvia, que inicialment han sigut els pacients els que han portat la malaltia a la consulta i els que ens han conscienciat a nosaltres de que allà estava passant alguna cosa, però el sector mèdic i l'infermeria no ha tardat, o sigui, ha anat com a la cua d'aquest coneixement.
Parlem també d'aquest col·lectiu que ens parlava la Sílvia, que ens parlava la doctora, de fet ho dèiem, que la Sílvia Soler és portaveu del col·lectiu Afectades i Afectats Persistents per la Covid-19. Com neix aquest col·lectiu, Sílvia?
Mira, el col·lectiu neix a partir d'un article que fa el Marc Toro al diari L'Ara, on parla d'algunes persones que segueixen tenint símptomes més enllà dels 15 dies. Llavors, unes quantes persones, a les xarxes que fan, a vegades fan molt mal, però a vegades fan molt bé, ens trobem i constituïm el primer grup de treball i fem la primera assemblea amb el primer manifest per poder, doncs, demanar que no ens abandonin, que ens sentim abandonades i que necessitem atenció. Moltes de nosaltres pensàvem que això passaria després d'un mes o que trigaríem 15 dies i vèiem que seguíem cansades, que seguíem tenint fadrícula, que seguíem tenint dolors musculars. Llavors hi ha tot un pic de gent que, doncs això, muntem un grup de treball i ens posem a fer feina per, com deia la Gemma, per donar visibilitat. Hem donat visibilitat durant aquest any, ara fa gairebé un any que ens vam constituir com a col·lectiu, i hem fet molta incidència. Hem ajudat a que la guia clínica de la conselleria surti a la llum, hem treballat perquè la gent cooperi en investigació i recerca, també hem participat a l'enquesta de Lídia Pidigol, és una enquesta que intenta veure, tant em sembla que són paràmetres demogràfics i sociològics també, a part dels mèdics, per què ens està passant això. Vull dir que hem fet molta feina, tot i estar malalta, bàsicament perquè l'objectiu del col·lectiu no és més que curar-nos. Sí. Nosaltres ens vam constituir o ens vam agrupar per curar-nos i el dia que ens curem el col·lectiu, doncs deixarà de tenir raó de ser.
Per si algú ens està escoltant, Sílvia, té Covid persistent, ja diagnosticada, no sabia que existia aquest col·lectiu i necessita assessorament, on es pot trobar?
Doncs ens pot trobar en Twitter a Covid persistent, persist1, i també ens pot trobar a leusabandonats@gmail.com.
També parlàvem amb la doctora Gemma Torrell, metgessa de família, del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac. Com moltíssima gent que ens escolta sabrà, els doctors i doctores que conformen els CAPs de Catalunya també han estat personal sanitari, primera línia davant d'aquesta Covid. Per tant, doctora Torrell, deixi'm preguntar-li, com esteu?
Bueno, estem una mica millor en relació a la voràgine que hem viscut durant aquests últims mesos, no? És a dir, la pressió sí que almenys des dels centres d'atenció primària, i parlo també específicament de Montcada i Reixac i de Barcelona Ciutat, probablement, no? Ha baixat una mica el número de casos, no? I això ens deixa treure el cap una miqueta, però com en altres vegades també ha passat, no? Treure el cap una miqueta de la Covid implica treure el cap i tornar a venir com un tsunami, no? De tot allò que quedava pendent o que ha quedat pendent i no s'ha atès durant la Covid amb la intensitat que s'havia atès abans, no?
Per tant, s'ha notat la vacunació, entenc,
eh?
Deia, per tant, s'ha notat la vacunació.
I tant, jo crec que sí que ho estem notant, no? També ho diuen els indicadors i és una cosa que cal de totes maneres accelerar, no? Perquè tingui una cobertura el més gran possible, doncs abans d'entrar a l'estiu, no?
Normalment ho diem molt en aquest programa, però sempre que tenim la possibilitat de que ho digui una veu autoritzada, com un doctor, com una doctora en aquest cas, doncs hi vull fer èmfasi. Relaxament sí, relaxament sí, perquè així ho diuen les mesures, així ho diu el govern i així ho diuen alguns científics, però la pandèmia, doctora, encara no ha acabat, eh?
No, clar, des de luego, no? És a dir, relaxament perquè les mesures, no? I els indicadors van millorant i a poc a poc sí que hem d'anar, no? Doncs recuperant alguns aspectes de la vida, no? que havien quedat més limitats durant l'època més alta de la pandèmia, però recordar que encara circula el virus i per tant encara hem de protegir-nos, no? I és important que aquestes mesures que tenim, no? Com la mascareta, la distància, la ventilació sobretot, no? I els rentats de mans doncs segueixin vigents.
Doctora Gemma Torrell, metgessa de família del CAP Les Indianes de Montcada i Reixac, Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu Afectades i Afectats Persistents de la Covid-19. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben gran.
Adéu, Joan.
Adéu,
adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. La pandèmia ha dut més d'un 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel. Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel.
Minuts i mig que passen de 12:45 del matí. Mireu, el Ripollès és una de les zones amb més concentració de patrimoni romànic d'Europa. De fet, moltes d'aquestes esglésies romàniques de la comarca acostumen a estar tancades bona part de l'any. Però ara, un projecte 3D permetrà visitar-ne fins a 22 de manera virtual. Raquel Molina, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixem preguntar-li primer de tot quina és la importància del romànic a Catalunya.
A Catalunya el romànic, bueno, és un estil arquitectònic molt rellevant. Hi ha moltíssim romànic doncs, per tot el territori i de fet doncs, a les zones doncs, més pirinenques el romànic està molt extès. Mm-hmm. I concretament a la comarca del Ripollès doncs, n'hi ha moltíssims. Tenim comptabilitzats al voltant de 100 elements romànics, doncs, entre esglésies, entre ponts, entre diversos elements, a tota la comarca. I és un patrimoni indiscutiblement doncs, molt rellevant que, bueno, que pensem que cal posar en valor perquè la nostra gent de Catalunya i de la resta del territori espanyol, internacional, doncs, pugui gaudir-lo i pugui veure'l d'una manera o altra, que ara és una mica el que us explicarem.
No sé, Raquel, ara hi entrem en aquest projecte, però no sé fins a quin punt en som conscients, a vegades o no, els catalans, de que tenim un patrimoni tan ric d'abast mundial, de fet.
I tant. Jo crec que, bueno, no es donen ganes de nombrar massa la pandèmia, però sí que és veritat que en aquests últims temps molta gent de molta població local doncs, del nostre territori està descobrint un patrimoni i uns entorns que realment són magnífics a tot Catalunya i que es desconeixien. Jo crec que una de les tasques, a part de promocionar-ho, no?, perquè vinguin visitants i vinguin turistes, també ens agrada molt tenir en compte la població local i el turisme interior, doncs, perquè vagi descobrint tot aquest inestimable patrimoni que tenim a les nostres contrades.
Dèiem, fins a 22 esglésies que es podran veure en aquesta ruta 3D, en aquest projecte. D'on surt i com es planteja aquesta iniciativa?
Mira, aquest és un projecte de cooperació territorial que es diuen projectes d'especialització i competitivitat territorial, que és Costa Brava, Pirineu de Girona, Natura, Cultura i Intel·ligència en xarxa. Uh-huh. Això és un projecte cofinançat amb fons FEDER, on la Diputació de Girona és la cap de fila, i està implicat doncs, també totes les 8 comarques gironines, estem implicats en aquest projecte, i el Consorci de Vies Verdes i la Universitat de Girona. Un dels grans eixos és posar en valor el patrimoni que tenim a les comarques a través de les noves tecnologies. I d'aquí sorgeix, en el Ripollès, una mica el que us explicava, aquest inestimable patrimoni que tenim de romànic, en el qual la majoria de vegades aquestes petites esglésies o capelles estan tancades, quan el visitant doncs, se les troba doncs, al voltant dels senders o la natura, uh-huh. Vàrem començar a valorar de dir, ostres, com podem posar en valor doncs, tot aquest patrimoni perquè la gent les pugui veure sense que físicament hagin d'estar obertes perquè, evidentment, estan en indrets, doncs, moltes vegades, al costat de senders i això és impossible doncs, que estiguin sempre obertes. I d'aquí va sorgir una mica la idea, posar en valor tot això en el marc d'aquest projecte, bueno, que tenim fons europeus, doncs, les entitats, doncs, la Diputació de Girona també hi posa una part i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, que és qui lidera aquest projecte.
Ara ens ho deies, un projecte finançat per fons europeus, suposo que tot plegat també és per això que et preguntava abans, justament, per la importància d'abast no només europeu, sinó mundial, d'un romànic esplèndid que tenim a casa nostra. Entenc que sense aquest fons europeu que ha ajudat a finançar el projecte no hauria estat possible, tampoc.
D'entrada, no. No hauria estat possible, la veritat és que no. I no haguérem pogut materialitzar doncs, tot aquest projecte, això està clar, exacte.
Com s'ha fet un projecte d'aquest tipus? És a dir, entenc que molta càmera 3D, no?
Sí. Primer, deixa'm dir-te que també, a part del finançament d'aquest projecte, la implicació que hem tingut amb els bisbats, val? Uh-huh. Perquè són elements que són dels bisbats. De fet, el Ripollès hi ha tres bisbats, el bisbat de Vic, el bisbat d'Urgell i el bisbat de Girona. Vull dir que el patrimoni és seu. Llavors, per poder fer aquest projecte, hem hagut de parlar-ho, treballar-ho amb els bisbats i signar un conveni amb cadascun d'ells, val? Per poder realitzar doncs, aquests tours virtuals amb 3D. Mm.
Un projecte que, evidentment, 6 imatges s'ha fet amb càmera i on es podrà veure no només l'interior de l'edifici, sinó l'edifici per fora. M'agradaria que ens expliquessis què és el que podrem veure i, sobretot, si podem veure l'exterior de l'edifici, entenc que també podrem veure la natura que rodeja l'edifici.
Sí, correcte, sí. Això és una càmera que reprodueix el 3D, és un tour virtual, que reprodueix exactament doncs, l'església tal i com és. No hi ha contrastos ni de llum, ni es fan efectes especials. Vull dir, el 3D és exactament tal com veus tot el seu interior, tots els elements, i després també el seu exterior, l'exterior de les esglésies. I la majoria d'elles estan en uns entorns enmig de la natura, en llocs molt bonics, tenen unes panoràmiques impressionants, i això també l'hem inclòs en aquest tour. Normalment es comença per l'interior de l'església i després hi ha unes imatges exteriors i la natura que els envolta.
Abans els deia la Raquel Molina, amb qui estem parlant avui també des d'aquest programa a primera hora de Ràdio Estel. Ella és tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i una de les encarregades d'aquest projecte, on es podran veure fins a 22 esglésies del Ripollès, 22 esglésies de peces romàniques. I em deies, sí, però és que el catàleg és molt més important que aquestes 22 esglésies, perquè
sí.
n'hi ha fins a 100. Si el projecte funciona, està previst fer-ho en totes?
Bueno, tenim en ment, eh? Bueno, potser sí, eh? Totes és complicat, però sí que la veritat és que si bueno, podem optar, no?, a més projectes o a més subvencions, doncs sí que la veritat és un tema que bueno, agrada molt i crec que és molt rellevant posar tot aquest patrimoni en valor i plantejaríem fer una segona fase. I tant que sí, si disposem de recursos, sí.
Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant que està pensant, ostres, jo en tinc moltes ganes de veure aquest romànic, pel que sigui, per la malaurada pandèmia, perquè qui ens escolta és gent gran i no es pot moure gaire de casa, pel que sigui, vol veure aquest romànic des de casa. Com es podrà fer això?
Des de casa, doncs, tindrem una nova web, que serà ripollesturisme.cat, que estem en punt d'activar-la, i en allà hi haurà, si tu entres a alguna d'aquestes 22 esglésies, no sé, a Santa Maria de Matamala, Sant Julià de Tregurà, bueno, n'hi ha vàries, doncs on hi hagi, s'entraran a cadascuna d'aquestes esglésies i simplement clicant un enllaç que hi haurà en allà, en l'explicació, cliques l'enllaç, apretes la icona del Play i ja està, i podràs veure doncs, tot aquest recorregut online, val? Llavors també es podrà visualitzar a través d'un visualitzador cartogràfic que estem treballant en el marc d'aquest projecte conjunt de comarques gironines, que a partir d'allà doncs, també es podran veure doncs, tots aquests recorreguts virtuals en 3D. Això via online, eh?
Això via online, deies, per tant, ja via sí. No online?
No online, bueno, quan arribis... no online, doncs és quan arribis a les esglésies hi haurà uns cartells just al davant d'elles que hi haurà un codi QR, d'acord? Que et posarà a visita a l'interior de l'església amb aquest codi QR. Doncs tu des del teu propi mòbil, smartphone, et podràs descarregar el codi i in situ doncs, podràs veure el recorregut. Això és molt interessant perquè hi ha doncs, molta gent que va fer rutes, va fer natura... camina per senders, per la xarxa de senders itinerània, per GRs, bueno, per molts trams, i es van trobant al llarg d'aquests trams, doncs està tot enllaçat doncs, per posar en valor això, els senders i el patrimoni vinculat. Doncs no sé, pots arribar a Santa Llúcia de Puigmal, per dir-ne una, Sant Joan de les Abadeses, que hi enllaça doncs, un sender molt xulo, que és d'uns gorgs de Santa Llúcia, val? A Sant Joan, pues, allà passa la xarxa de senders itinerània i arribes a Santa Llúcia de Puigmal. Ara mateix te la trobes tancada. Doncs allà davant hi haurà una placa que posarà un codi QR i allà mateix, bueno, doncs, si et ve de gust mirar-la en aquell moment que estàs just davant de l'església, doncs ho podràs fer in situ allà mateix també.
Per últim, ens deies una cosa importantíssima, Raquel, que és que sigui online, sigui per aquest codi QR, no només la visitarem, sinó que veurem una explicació. Per tant, tot plegat compta amb una recerca històrica importantíssima. Eh?
Exacte, exacte. Sí, no només seran les imatges, sinó que estem fent recerca històrica i estem treballant doncs, els continguts dels diferents elements més rellevants que hi haurà a cadascuna de les esglésies. Hi haurà explicacions doncs, de la part més arquitectònica, històrica de l'església, i també doncs, si hi ha elements destacats, si hi ha pintures, si hi ha retaules, si hi ha una pica bautismal, doncs una mica tots els elements que puguis anar trobant en allà.
Si voleu gaudir-ho tot plegat, si voleu gaudir del Ripollès des de casa, ripollesturisme.cat, i si no, ja ho sabeu, per aquests senders que hi trobareu aquests codis QR i ho podreu veure tot plegat. Raquel Molina, tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i en aquesta
hora. A vosaltres. Moltes gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Delicatessen. Estem amb tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel, Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62 663-99-30-62 Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Pren nota, l'agenda del dia. Bon
dia per avui dijous us proposem que visiteu l'exposició immersiva sobre l'obra del pintor simbolista Gustav Klimt, un projecte que us convida a submergir-vos en l'obra del pintor austríac. Vine a gaudir d'aquesta exposició immersiva única per un preu de 15 euros a l'ideal, al Centre d'Arts Digitals del carrer Doctor Trueta 196 de Poblenou. I seguim amb més propostes. Us recordem que fins al 31 de maig teniu temps per visitar l'exposició gratuïta L'empremta de les dones artistes a la Barcelona de postguerra. Es troba al vestíbul Museu Nacional d'Art de Catalunya. Una recopilació artística de les dones que van exposar a la Barcelona de la postguerra durant el 1936 fins al 1952. No et perdis aquesta exposició gratuïta que estarà vigent fins al 31 de maig. I anem cap a Torredembarra. Arriba el quart Festival de Màgia, del 28 al 30 de maig. Durant tots els dies es faran diversos espectacles de màgia per a infants i adults. Consulta la programació a turismetorredembarra.cat. I més coses. Tornen les rutes gastronòmiques del Tasta Salou. Cada dijous a Salou, a partir de les 7 de la tarda, podràs fer una degustació acompanyada d'una copa de vi o cava del celler Reventós Codorniu per un preu de 5 euros. Entre els restaurants participants teniu el Totxo Taverna, Boquet Restaurant, Braseria L'Estació, Sushi Kai Salou i molts més. Consulta els restaurants adherits al web salou.cat. I ja per acabar, de cara a demà divendres, a la una del migdia, us recordem que l'Escolania de Montserrat visitarà el monestir de Poblet. Després de la pregària del migdia, cantaran la Salve i el Virolai a l'església del monestir.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je compte, je joue.
Un minut que passa de 3:15 del matí. Anem ja acabant programa abans d'acabar programa, però sabeu que ens agrada posar un somriure sobre la taula de l'estudi de Ràdio Estel i ho fem amb aquest Moi je joue. Mercè.
Què tal, Joan? Bon dia de
aquí,
nou.
Aquí, jugant a fer veure que sé francès.
Tu en saps?
No.
A mi em cola, eh?
Jo sé dir baguet i croissant i ja està. Fins aquí.
Home, i jetem, no?
I jetem, sempre.
Doncs vinga, va. Avui a Freqüència Modulada volem recordar que un dia com avui de l'any 2009... A veure, sabem que és molt recurrent aquesta cançó, però és que no pot descriure de millor manera aquest èxit. Roma... 2009, un 27 de maig, el Futbol Club Barcelona de Josep Guardiola aconsegueix la seva tercera Copa d'Europa. I amb ella te recordes el triplet.
Ai, en bon moment hem triat aquesta efemèride, també.
Sí, sí, però sempre quedarà en el record.
Jo sempre he tingut una il·lusió.
L'esperança de que torni Pep Guardiola, torna.
Si no serà Xavi, eh?
Xavi també ens agrada.
S'ha anomenat.
Sí, sí, i a part, bueno, el Rafa ens ho explicava l'altre dia, que va arribar a l'aeroport amb no sé quantes maletes, no?
Sí,
25
sí.
maletes eren.
Sí. Jo sempre he tingut una il·lusió molt gran. Puja'm una mica de música, va. Toni. És Roma, Mercè.
És Roma, Joan.
És Roma, Mercè.
És Roma, Joan.
És Roma, Mercè.
Sí, és Roma, Joan.
Ja està, il·lusió feta.
Escolta'm una cosa, la veritat és que és una cançó... que uneix, jo no sé el que va fer.
Per qui no ho sàpiga, hem emulat Joan Maria Pou i Saperes, de l'equip d'esports de RAC1, que va fer tan històrica aquella celebració, diria que va ser contra l'Arsenal, que va córrer tantíssim Josep Guardiola per la banda, celebrant que anàvem a la final de Roma. Chelsea.
L'Stamford Bridge, Chelsea, que va ser aquell golaç que també el doctor Prunas corria al darrere de Pep Guardiola, que són d'aquestes imatges que t'arriben al cor. Per cert, Xavi, que jo vaig anar a l'aeroport a rebre'ls. Sí, també, si tu també hi doncs ja, que hi érem tots. Què anava a dir, Joan? I un dia com avui, ara estaves parlant del Pou, doncs saps qui fa anys avui?
Ai.
49 anys? No, encara, ara ja anirem amb ella, però espera't, abans, que aprofitant la sintonia de Coldplay... Ricard Torquemada, periodista esportiu, que avui fa anys, ara, clar, és que aquest enganxa més,
mira, un
no?
dels grans i amic d'aquesta casa, també.
També és veritat. I ara sí, va, que la intuïa amb la seva veu, una dona clàssica. de televisió.
Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York, aproximadamente.
Ana Blanco, que Televisió Espanyola informava així d'aquell atemptat que jo crec que ens va canviar la vida a tots. Jo n'estic segur, i per això faig la pregunta, n'estic segur. Mercè, tu te'n recordes?
Sí.
Què feies?
Sí.
Sí, eh?
Sí, 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 sí. Estava, no, a casa meva, estava a casa a Barcelona, i junt... I és que jo crec que ho vaig veure per TV3, a part que hi havia la Núria Bacardit, crec que era, que la va enganxar, que estava... Crec que era la periodista Núria Bacardit, Joan, que estava fent vacances.
Sí,
estava de vacances,
sí, sí,
de fet, no? I clar, la va enganxar a Nova York i va fer doncs, totes les cròniques des d'allà. Jo recordo, però, també com ho va informar Matías Prats. O sigui, vaig viure aquest doble informatiu, eh? Des de TV3 i Matías Prats. Me'n recordo que faltaven 5 minuts aproximadament per arribar al punt de les 3 del migdia, hora catalana. I es va transmetre en directe al segon...
El segon avió, això t'anava a dir. Jo ho recordo perquè jo me'n vaig entrar aquí, en directe amb el segon avió. Tinc molt clara la imatge. N'estic segur, que tots sabem què fèiem en aquell precís moment. Tinc molt clara la imatge de la meva mare a la cuina,
amb el
meu pare a punt de dinar, i cridar-los dient, mireu, una exhibició d'avions.
Ostres.
Clar, no m'ho imaginava, el que acabaria sent. Mira, en David García ara ens deia pels interfonos, anava a dir. Pels cascos... pels cascos en deia, ella estava preparant els 25 anys de la Diada de Sant Boi, que finalment es va suspendre, per tot el que va passar. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do tot el que ha passat fins ara, fins a dia d'avui. Però Ana Blanco, que és una institució televisió espanyola, com dona les notícies aquesta dona, i també doncs, avui fa anys, la felicitem. I avui també qui fa anys, Joan és Joseph Fiennes, actor anglès, de fet fa 51 anys, va ser l'actor doncs, que sortia a la pel·li Shakespeare in Love amb Gwyneth Paltrow, que li va valdre a l'Òscar a millor protagonista a ella, no pas en ell, però el felicitem i també és germà de Ralph Fiennes.
Sí, per cert, Gwyneth Paltrow, que estiueix a Espanya, eh?
Sí, és veritat, que té família a Espanya,
té família,
crec que, no?
Espanyola,
que té alguna cosina, em sembla, i que parla espanyol, no?
Alguna
coseta. Que li agrada el gazpacho. va, qui fa anys avui, home? És ella.
És Ana Belén, eh?
Ella és Ana Belén. Va néixer un dia com avui de 1951. Per tant, Joan, fa quants anys?
Molts. Molts, però ella és jove, com sempre. Superfan, eh, d'Ana Belén.
Home, tu diràs.
Molt fan d'Ana Belén.
Doncs Ana Belén, que avui fa anys... Ja no ens dona ni el cap per comptar els anys que fa.
No, és que no vull ni, no vull ni pensar-ho.
21.
70 anys.
70 anys. Doncs imagina't, 70 anys i
ja
els
deia,
porta...
Ja et sembla molt més jove. Si
molt
no?
Més jove.
On
vas a parar?
50.
Sí, sí. No,
no,
si és
no
veritat,
em passo, no em passo.
Sí, sí. Sembla que 50, totalment.
Sí.
AstraZeneca. Ara,
veus,
ara...
Veus. Ara calculem per vacunes.
Exacte. Tu de quin ets?
No ho sé. Ana Belén, que per cert, es diu Maria Pilar Cuesta, eh?
Ah, sí?
De nom? Sí, sí.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, sí.
Doncs va,
el productor que tot ens ho apunta.
Tot ho sap, això, tot ho sap.
Sembla que els d'aquí fora en sabem, els d'aquí fora, els que parlem pel micròfon en sabem molt.
Però en realitat ens parlen per l'interfono.
Exacte. Que dolenta que ets.
Va, agapim-ho, Ana Belén, felicitats.
Hi ha més informació que ens apuntava ara en Rafa Sanahuja, que per cert ja pots entrar, eh? a fer el darrer minut tranquil·lament. Ens apuntava que és l'amor secret de Joaquín Sabina, que s'hagués casat amb ella. Però no, Víctor Manuel va tenir sort, agapim-ho.
Agapimu, 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 agapimu.
la informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja, que sempre se'm queixa que el racó de l'optimista té poca estona, el que no té en consideració és que un dia començarem a les 10:30, el darrer minut.
Tinc més temps en el darrer minut que en el racó de l'optimista, que està plantejat per ser 15. I el minut... Ara tinc 4. És que no calculeu bé. I, per cert, acabaré aquest darrer minut parlant del primer minut, però no del programa, sinó del matí. Heu pensat que tal vegada, quan arribeu, estaria bé al matí mirar si hi ha paper a la impressora? Perquè, escolta, no hi ha dia que no vagi la raga esbufegant com una moto patint perquè li falta la meitat del guió.
A vegades és l'alimentació, també, que queda allà.
No, l'alimentació no és mai que jo estic a dalt i no és l'alimentació.
Escolta, així m'agrada, trifulques que importen als oients.
I tant, i tant. Escolta, molta política com darrerament, com sempre aquí al programa avui. Per cert, Pere Aragonès, José Zaragoza... No hi trobeu una clara connexió entre els manyos i la política catalana? Cal investigar-ho, això, Joan. Tens deures, tens deures. Ah, David García, que us parla pels interfonos, sonotones o cascos, que és el que porta els cavalls directament, eh? Ràdio innovadora també en la tècnica. Candy després ens explicarà com funciona. Molt bé el Zaragoza, molt pausat, molt correcte. I la Míriam Nogueras, una mica més accelerada, però regalant-nos moments impagables com el teu rebatejament com a Ivan. Gràcies a tu, Ivan, t'ha dit a l'acomiadar-se i si li diu la Nogueras, escolta, va a missa. Per cert, molt guapo també el moment en què t'ha demanat si li podies repetir la pregunta que s'havia oblidat. I tu has passat d'ella i li has fet un altre gran entrevistador, millor entrevistada. Heu parlat poc, trobo, de Villarreal, que ahir va guanyar l'Europa League, i has dit allò amb els teus codis indescifrables que el proper serà l'Hèrcules. Ja ens explicaràs a sant de què,
Joan. La meva àvia és d'Alacant de tota la vida i sempre he anat amb l'Hèrcules.
Ara, doncs ja ho sabem, perquè escolta, jo de sobte escolto Hèrcules i em quedo tot parat. Dic, bueno, tu tranquil, quan vulguis vas explicant les teves coses. I, per cert, dijous heu començat el programa creant moltes expectatives sobre com seria la primera hora d'avui, que si està molt farcit, que si tenim molta teca, que si arriba al final, i ara és el moment del final, que els oients valorin i diguin tal vegada allò de era per tant, Joan?
Era per tant, Joan.
Però no ha estat malament.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies. De moment deixem aquí aquest programa. A les 11 del matí podreu escoltar la Mercè amb tota la informació puntual i a partir de les 11, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. Ara els hi anava a canviar el cognom, però no. De moment el mantenen igual, cadascun el seu. Abans d'acabar el programa, però a les 6 de la tarda... Ignasi Miranda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Aquesta tarda, a partir de les 6, en el programa El Mirador de l'Actualitat, parlarem del fenomen del botellot i les ganes de festa després del final de l'estat d'alarma, un fet que ha obert una important reflexió social sobre la joventut en el moment actual. Serà la taula d'anàlisi. I després, a l'entrevista, comentarem l'acord per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de setembre.
Gràcies, Ignasi. Estarem molt pendents aquesta tarda del Mirador de l'Actualitat. Com deia, ho deixem aquí. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a les 8 del matí i fins a les 11 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.